Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. La proximitat que engeguem just avui, tornant de vacances, una proximitat setmanal amb en Josep Víctor Gaia, aquí saludo. Què tal, Víctor?
Molt ben trobats. Desitgem els que ens escolten i els convidats que hagin passat un bon estiu, millor que els estius anteriors, que ja és molt.
Molt bé, engeguem aquesta nova temporada. Quantes temporades portem ja, Víctor? Tu que portes la comptabilitat?
Aquesta és la 17, 17-18, diguem-ho, si ho comptem amb anys.
Molt bé, 17-18 anys són uns quants. Avui és un programa especial perquè és aquell de tornar-hi i com a programa especial també faltaria més convidat especial. Saludem el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero. Senyor Escudero, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bé, la primera pregunta és obligada en aquesta època de l'any. Ha estat una bona temporada aquesta, senyor Escudero?
Bueno, no vull que sigui un titular perquè hi ha molts matisos de si ha sigut bona temporada, perquè el primer que hauríem de puntualitzar és que les temporades són anuals, no? Vull dir, nosaltres treballem 12 mesos i ara estem valorant si efectivament la temporada, com tu dius, però són 3 mesos...
També és veritat, sí.
Que de no solo de pan vive l'hombre.
Clar, sí.
Per tant, això és molt més llarg. La temporada dita d'estiu, ja com a demanes, vull dir, és molt complexa. Jo vull explicar, i segurament que els nostres oients ho saben, però m'agradaria recordar-ho, que Girona és una província turísticament molt potent, que té, doncs, bueno, 44.000, quasi 45.000 establiments entre hotels, càmpings, turisme rural, apartaments turístics i habitatges d'ús turístic, que està aviat dit. I això representen 450.000 places. O sigui, una província que té no arriba a 800.000 habitants, doncs és moltíssim, som una província molt turística. Dit això, a la província de Girona tenim 5.500 establiments de restauració, i entre cases rurals i tota la història, bueno, el que t'he explicat abans, però sobretot els establiments d'hostaleria, que és el que els hotels és importantíssim per l'allotjament, però ara, com ja veieu, l'allotjament s'ha diversificat en habitatges d'ús turístic, apartaments, càmpings, que ara tot això està tirant moltíssim. Ja no és el turisme tradicional que havíem tingut abans. Dit això, no ha vingut la gent que tenia que venir, perquè sí que és veritat que estem recuperant xifres d'ocupació del 2019, però també és veritat que les pernoctacions, que és la mare dels ous, han baixat un 4%. Què vol dir això? Que ha vingut la mateixa gent, aproximadament, però no han fet tants dies de pernoctacions. Per tant, els estaliners, per què? Per què ha passat això? Ha passat perquè els turoperadors no han contractat i la gent particular fa menys dies d'estades que des d'operadors que t'obliguen a estar una setmana, 10 dies, i això feia, d'alguna manera, augmentar les pernoctacions, que és de lo que històricament ha viscut Comarca Gironina i el seu turisme.
Bé, en aquest any, no parlem de temporada, hi ha un element important que no només afecta el sector turístic, però a casa nostra, especialment el sector turístic, que és la guerra, o si volem dir, com ho diu el senyor Putin, operació militar especial a Ucraïna. Quins efectes ha tingut concretament en l'àmbit de l'hostaleria gironesa? I els russos hem de suposar que no han vingut, però deuen haver vingut ucraïnesos, no ho sé.
No, això indudablement que nosaltres estem molt preocupats, hem estat ja no pel sí de lo que es pugui perjudicar, que és molt, sinó pel fet de la guerra, d'aquesta operació que diu aquest pàjaro, no? Vull dir que, a veure, això en el segle que vivim, amb els avançaments que hi ha, amb la gent preparada que està, que ara ens fotin aquí pel mig amb una guerra de conseqüències, doncs, universals pràcticament, això, vull dir, no té sentit i no t'ho informa. I això, el turisme ho està perjudicant molt perquè la gent, bueno, pues té por els preus s'han incrementat, estem patint aquí una crisi de preus de primeres del sector. Jo t'ho dic sincerament, el sector està super preocupat de a veure com encarem la tardor, ara l'estiu està passant, no? Atès la crisi energètica que tindrem i la inflació i l'encariment de les matèries primeres. Per tant, això és donar tot per aquesta guerra sense sentit, que això no té sentit avui dia voler ser imperis i voler, quan realment tothom vol, se vol independitzar i vol el seu país, i ara aquest tio vol juntar-ho tot una altra vegada a la gran Rússia, no? Però bueno, això són temes polítics que nosaltres no hi entrem, però els patim, perquè els estem patint i ho estem passant malament, i encara segurament que ho passarem pitjor. I això al turisme li perjudica molt.
El primer ministre francès Macron fa uns dies deia que era la fi de l'abundància. Aquesta abundància pot perjudicar el sector turístic?
Bueno, jo crec que sí, l'abundància, indudablement, la gent, quan hi ha abundància, el sobrant de l'abundància se la gasta en viatjar, tot i que ara han canviat les modes, i la gent ho fa encara que sigui demanant un crèdit, ja s'ha fet tradicionalment fa uns anys, però sí que està claríssim, la inseguretat que dona, doncs els costos que això tindrà, els augments, o sigui, tot això del low cost, dels avions, d'aquesta història, això s'acabarà. Jo també te dic una cosa, jo també crec que totes les coses tenen un preu i no estic a favor d'això ni molt més, com podeu imaginar, perquè això no té sentit i és un sinsentit i jo sóc un pacifista convençut i a més no m'agrada que li facin mal a ningú, no? I que jo crec que tots els pobles tenen dret a la seva autodeterminació d'una manera o d'una altra i en el seu dia s'ha de determinar lo d'Ucrània i ara aquest no és ningú per anar allà i apropiar-se una altra vegada, no? Però bueno, dit això, jo crec que el que sí que està clar és que jo crec que hem de mentalitzar-nos que totes les coses tenen un preu i que no se pot viatjar a diguéssim, gratis. I que les coses, i si tu te'n vas a un hotel, vull dir, hi ha hagut una moda, és com ara els governs, que aquests populistes que hi ha a Espanya i per tot, no? O sigui, donen diners a la gent per no fer res. I això perjudica perquè pues, la productivitat, perquè la competència és real, perquè no se troba mà d'obra, perquè el tema està molt complicat. Jo crec que s'haurien de posar les coses al seu lloc i valorar en funció de lo que val cada cosa. I jo crec que és per això que la gent ara està d'aquesta manera, perquè també la gent, a vegades, us ho dic, de veritat, i als oients, ens cansem d'estar bé tots. I quan ens cansem d'estar bé, ja no sabem què fer, i fent tonteries, i se fan barbaritats. Crec que han de tornar a centrar-nos, a posar-se'n, sobretot a Catalunya, que és un lloc, i a la resta de l'estat, no? Que són gent molt de seny, que diuen el seny català, i crec que han de posar les coses cadascuna en el seu lloc. I jo crec que d'aquesta manera tots plegats podem sortir junts, perquè si no, i sobretot jo demanaria un crit als polítics que s'ho mirin molt, que estem en una societat que l'esforç ja no prima, que estem en una societat en què s'estan inculcant que tot és possible i que res val res, i això no és veritat, tot té un cost, i el sacrifici i l'esforç que hem fet els nostres avis, els nostres pares, que hem fet nosaltres, tot això hauria de tenir una continuïtat i donar-li el valor a les coses que realment tenen i que no fos tot gratis de la manera que ho volen vendre ara.
Bé, des de l'Observatori Privilegiat, que és la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, el nostre convidat segur que té les dades o les impressions, si més no, d'un augment, que l'hem vist els que no som especialistes, del turisme nacional. És a dir, no han vingut russos, possiblement, han vingut menys ucranians, hem de suposar-ho, però tenim la impressió, no sé si és encertada, de que el turisme nacional ha estat important.
Sí, el perfil que hem tingut aquest estiu en les nostres contrades, tant en la costa com a la muntanya, perquè ara ve a l'estiu ve la gent a Porto, no es costa precisament, i tenim una província endreçada amb establiments de tot tipus i activitats. Al juliol teníem més presència de visitant estranger que a l'agost. Sempre aquí a comarques el que marca la pauta és el francès. Sí que és veritat que aquest any s'han recuperat holandesos, s'han recuperat alemanys i britànics, fins i tot que han vingut alguns. I sobretot, o sigui, la Costa Brava, la que se nutreix molt de gent catalana i espanyols que han vingut també molts, que han tornat. I sobretot, qui s'ha vist aquesta temporada aquí també ha sigut americans, que tradicionalment no venien. Vull dir que tot això torna a la normalitat. Sí, també és veritat que, bueno, que som un lloc segur, que som un lloc amb una oferta de tot tipus, gastronòmica, hotelera, d'oci, d'infraestructures, de seguretat, treguent alguns casos que ja sabem que si no ho cuiden això de la seguretat també tindrem molts problemes, perquè com comença a córrer tot això que està passant a Catalunya i a Barcelona, que hi donen notant, però bueno, d'un i dos, i això si no fan un canvi de lleis, que jo ja ho demano des d'aquí, perquè és una autèntica vergonya, de que passi el que estigui passant i que a la gent que agredeix, la gent que els delinqüents, vull dir que els policies, la policia, jo parlo molt amb policies, és que se senten desatesos i indignats perquè no tenen autoritat i perquè, bueno, perquè no poden fer res, perquè qualsevol els pot denunciar, que la placa, vull dir, això ha d'haver un canvi urgent de norma, de normativa, en el tema de seguretat, per donar poder a les policies i als jutjats per les lleis, per poder actuar i defensar la gent honrada, treballadora i correcta, i els xorissos, i els delinqüents, i els lladres, i els atracadors, i els maltratadors, doncs aquesta és la presó, aquesta és on està. Aquest és el meu punt de vista i el punt de vista de molts i molts ciutadans, empresaris i no empresaris, i que està, la gent està cansada de tot això.
Parlem d'economia, senyor Escudero. Parlem de la inflació. La inflació s'ha traslladat als preus de l'hostaleria en aquests mesos d'estiu i en cas afirmatiu, això és per quedar-se o serà una situació temporal? I en el cas que sigui cert, que sigui així, això ens condiciona el nostre posicionament en el mercat mundial?
Bueno, aquesta és l'última, comencem per l'última, això que tu dius és punt clau. Vull dir, si el sector no és capaç de que hi hagi un sosteniment de preus, es posiciona negativament en el mercat internacional, això està claríssim. Però jo, dit això, que tinc que dir que el món de l'empresariat i de l'estelació de l'hostaleria que jo coneixo han sigut gent molt curosa, són gent molt treballadora, són gent molt atents, vull dir, intentes no molestar pujar preus i hem estat aguantant, hi ha hagut uns moments de tot tipus de preus, però jo crec que salvant excepcions d'algun que tingui un local, allò de 5 estrelles, que pensi que és el rei del mambo i que pugui posar els preus que vulgui, però l'hostaleria normal el dia a dia, hi ha hagut algunes petites diferències, perquè hi són, però nosaltres, per exemple, i jo me miro sempre en mi, perquè jo soc el president de la Federació d'Hostaleria de la província, però coneixo bé el sector i sé que és gent treballadora, honrada, gent sempre, gent que no especula en dir ara augmentaré, no, la gent augmenta el que hagi d'augmentar. I nosaltres, en l'hostaleria, no hem augmentat els preus, estem amb preus de pandèmia, no hem pujat res, o sigui, nosaltres, els preus nostres són els mateixos, no hem pujat ni un 2, ni un 3, ni un 5, no hem pujat res. Per tant, sí que és veritat que és això segurament que ara ha passat en tranquil·litat de veure, perquè tampoc perquè pugui en un moment tu has de pujar, no? Esperem que tot això torni a la normalitat. Si realment no torna, doncs la gent haurà actualitzat, que segurament que algun han actualitzat, que ja anaven més baixos, preus, i això depèn de cada establiment en funció dels marges que vulgui guanyar o que necessiti guanyar en funció de la seva infraestructura, perquè no tothom, o sigui, pot cobrar les coses al mateix preu en funció de l'estructura, del local, dels gastos que té, i això vosaltres igual que jo i el que m'estan escoltant saben que funciona així.
Bé, des d'aquest observatori privilegiat no només del càrrec, sinó de la seva pròpia empresa, que té unes bases molt fermes, concretament a la Jonquera, ens pot valorar, que ja ens ho ha apuntat el senyor Escudero, el mercat francès. Continua sent clau, i no només a la Jonquera, sinó en general a les nostres comarques.
El mercat francès, històricament, van ser els primers que van començar a venir aquí per proximitat i perquè se venia en cotxe, després se van afegir. És un mercat que necessitem, és un mercat que li encanta venir a Catalunya i a Espanya, és un mercat molt agraït, el francès és agraït, tindrà les seves peculiaritats perquè és molt xovinista el francès, però és un senyor, mire, jo puc dir, perquè es coneixo, fa que treballo amb ells 38 anys amb els francesos, no? I perquè ja tinc uns quants, i des que nen que era aquí, ja que era petit, ja els coneixíem, però ja tenien, feien coses, no? I gràcies tenim Catalunya d'estar al costat d'un país com França, que té 65.000 habitants, que les agrada venir, que són agraïts, que no són tan exigents i no van tant de senyoritos com nosaltres som el català i l'espanyol, a l'hora de ser exigents, són molt més exigents que els francesos, però moltíssim més. I ara us diré una cosa que la dic perquè és veritat i no em canso, perquè la gent també li ha de posar els peus. Mira, quan nosaltres vam obrir els nostres bufets en el centre comercial, el primer bufet el vam obrir aquí a dalt de la Junquera, i el 95-98%, treguem 4 autobusos de jubilats de Catalunya que venien, eren francesos. No havien tingut mai una queixa, no havien tingut mai d'allò, la gent, Monsieur Scudero, és extraordinari, estupendo, no vindrem un altre fois, no tornarem, bueno, la gent, felicitacions, per 15 euros que cobraven, 200 plats per a la lliure. Bueno, el 2013 obrim el centre comercial, no? I posem un bufet encara millor preparat que el d'aquí dalt, més gran, més plàcido de la història. Al mes i mig teníem més de 200 reclamacions de gent d'aquí de Catalunya, tots que vienen a través de l'un no sé què, l'altre no sé quan, l'altre no sé quan. És a dir, nosaltres som més exigents. No hem tingut mai en reclamació un francès. Mai. Aquí la gent es queixen per tot. Segurament que bé, no? I no dic que no tinguin raó. Però, bueno, tu t'has de valorar, quan fas una queixa, i això és un tema que tots ho hem de valorar i vull que la gent ho escolti perquè és important, en funció d'on t'estàs i què t'estan cobrant per el que t'estan menjant. Vull dir, si tu vas a menjar en un lloc per 15 euros o 17 o 18 euros i tens no sé quants plats per elegir, no sé quants, tampoc pots pensar que estàs en un hotel de 5 estrelles i que tot això és fresc i que tot això t'ho donaran per no sé què, no sé quants. Vull dir, les coses tenen un preu, no? El francès sap valorar el preu del que està menjant, perquè a França és tot caríssim, i aquí nosaltres li busquem més la volta a tot això. I és el que diu, i també hauríem de baixar una mica pistonada amb això, no?
Bé, anem a parlar d'un tema que ens alegra molt, que és la propera celebració del Dia Mundial del Turisme, aquest proper dilluns, dia 25 de setembre, en el Castell de Biar. Per fi, després d'uns anys d'absència degut a la pandèmia, es recupera, si el temps ho permet, aquesta festa sensacional. Què ens pot dir dels ànims a uns dies vista d'aquesta celebració?
Bueno, el Dia Mundial és un clàssic ja que ja portarem amb aquestes 18 celebracions, és important. Aquest any hem estat 2 anys de la pandèmia sense això, ho trobàvem tots a faltar, primerament per la pandèmia, segon, perquè és un punt de trobada de tot el sector de l'hostaleria, i ja la societat civil gironina, i polítics, i empresaris, i bueno, de tot tipus, perquè ara el Dia Mundial convidem pràcticament a tothom que vol venir, i benvinguts siguin, no? Aquest any tenim previst fer, no sé si vosaltres teniu les invitacions, segurament que sí, el dia 26 de setembre, estem al voltant de 800 persones que assistiran, perquè no podem acollir més, perquè ja no hi ha espai, amb empresaris del sector, de l'hostaleria, proveïdors del sector, autoritats polítiques, alcaldes, diputats, Parlament de Catalunya, regidors de poblacions. Bueno, jo crec que serà una festa important, i aquest any farem un homenatge a tot el sector turístic de l'hostaleria per haver sortit d'aquesta crisi ocasionada pel Covid i tornar a celebrar-ho fent com una mica d'homenatge, no? I s'ha de fer, jo crec que des de la reivindicació d'aquest dia, en el Dia Mundial del Turisme, jo crec que el punt clau important ara en aquests moments per concretar les comarques de Girona i que tot això sigui millor, crec que tenim una peça aquí important que s'hauria de fer treballar, que és l'aeroport de Girona. L'aeroport de Girona s'ha de fer un treball conjunt per promocionar l'aeroport de Girona, que ja des de les administracions, des de Madrid i des d'AENA estan d'acord, que sigui una infraestructura potent, i que això només es pot fer si és amb la col·laboració de totes les administracions públiques, tant espanyoles, catalanes, provincials, municipals, tothom hem de posar-nos aquí i fer una línia per tot això que funciona l'aeroport, que seria una eina importantíssima que no la tenim per les comarques de Girona. I després, una altra eina també que hem de finançar, que és importantíssima una vegada que l'aeroport funcionés, és també ajudar una mica a companyies aèries que se puguin instal·lar, que vulguin instal·lar-se aquí a comarques, i que això se faria a través de l'impost turístic que cau a comarques gironines. Comarques gironines recull 11 milions d'euros de l'impost turístic, que primerament això ho recapten els empresaris, ho cobra la Generalitat, i la Generalitat reparteix per municipis i comarques. La comarca de la Selva, que és la més important, rep quasi 5 milions, 26 municipis. El Baix Empordà, 3 milions. Alt Empordà, 2.300.000. O sigui, així successivament. O sigui, hi ha 11 milions per poder tirar una mica, i d'aquí, de la taxa turística, perquè aquí el que han fet, la taxa turística que ha anat a parar a ajuntaments, bueno, pues, l'han gastat en turisme, sí, però no en promoció turística, i si els pressupostos que hi havia de promoció turística, doncs, bueno, a lo millor han posat aquest i els han substituït, o han posat una mica més, però no tot. No crec que s'hauria de donar un altre destí a la taxa turística en aquest moment, durant uns anys, i després ja parlaríem, però jo crec que això és importantíssim de cara a... I aquí sí que se beneficiaria tota la província. Jo crec que hem de ser coherents amb això i anar tots a una.
Bé, el nostre convidat ens ha fet una referència als preus i a l'oferta, diríem, gastronòmica. Precisament, un dels atractius, segur que ens ho confirmarà, que s'han afegit els naturals, diguem-ho així, de les nostres comarques, és la qualitat gastronòmica. Ha estat un element important, i és un element important per atraure el turisme, dir, aneu a les comarques de Girona, que menjareu bé, per dir-ho d'una manera planera.
Home, això és importantíssim. Comarques de Girona ja històricament, ja no d'ara, sinó de fa temps, doncs podem presumir, perquè a més és veritat, i podem escriure, i així s'ha fet en fòrums gastronòmics que hem demanat, de que té uns restaurants gastronòmics importants, i no allà a què, sinó al resto de la gastronomia, perquè, clar, quan parlem de gastronomia, la gent es pensa que és només quan sortim el diumenge a dinar fora, o el fi de setmana, o per festes. Girona té 5.500 establiments de restauració, la província de Girona, que ja són establiments, eh? 5.500. Per tant, aquí hi ha de tot, aquí hi ha des de pizzeries, menú, és que aquí pots trobar de tot. Tot el tema de... ja ràpid, o sigui, tenim de tot, i això és el que ens fa rics, i això és el que ens fa competents, perquè no tothom que surt de vacances i que surt de turisme, no tothom té diners per gastar-se amb un dinar diari 50, 60 o 40 euros. Hi ha gent que vol anar a dinar per 15 o 14 o no sé quants euros. Hi ha gent que vol anar a dinar amb un menú de treball per no sé quant, per menys. I la gran virtut i la gran avantatge que tenim a comarques gironines és que tenim un bano de possibilitats de tots aquests establiments, començant per un preu molt baix, fins a lo més exquisit, que són aquests d'Estrella Michelin, que fan un servei exquisit en el sentit de la promoció que fan pel territori. Per tant, crec que és una província ben definida i, a més, amb molta vocació gastronòmica. Ara tenim un problema, que no trobem gent per treballar, i això també ho pagarem si les administracions no s'hi posen les piles, perquè, clar, no té sentit de que hi hagi a l'atur pilonades de gent i que se busqui mà d'obra, i no és un tema de que ja diuen no és veritat que no es pagui bé, això no és veritat. El que passa és que si a una persona que està a l'atur li donen 900 euros per no fer res, doncs 1.000 euros, aquest del salari aquell de llarga durada, per més que encara que li donguis 2.000, no vindrà a treballar, perquè per 1.000 dirà, jo per 1.000 me quedo a casa meva, saps què? Sí, és que això els polítics haurien de prendre consciència d'aquests temes, i la gent que les assessora, de que no és fàcil, perquè si no matarem la gallina de los ous d'or, i això, i a més, no està bé que la gent estigui a casa sense treballar, la gent ha de ser productiva, és saludablement, des del punt de vista de salut, tant mental com física, un esforç físic, un treball, o sigui, que la gent estigui fora, que tingui una activitat, la gent a casa apalancada no està bé.
Senyor Escudero, l'haig de demanar molta brevetat perquè estem a la recta final del programa, estem pràcticament sense temps. No li podré preguntar ni pel Barça, però sí li vull preguntar per el Gran Junquera, per les obres, per les reformes, per l'ampliació. Molt breument, com està la cosa?
La cosa està bé, això s'inaugurarà al maig del 24, ja tenim la fecha posada, i bueno, van bastant avançades. La veritat és que és una ampliació bastant important, estem parlant de 97.000 metres quadrats de construcció, que això no es fa en dos dies. I, bueno, aquí lluitant perquè Comarca Gironina tingui una infraestructura bona, perquè vagin els francesos, perquè vinguin, i potenciant el turisme, i potenciant l'economia, i potenciant, doncs, tot el que conforma la mà d'obra i l'activitat econòmica.
Agraïm molt, eternament agraïts per la seva presència, senyor Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, empresari, gràcies per ser amb nosaltres, molta sort i molta salut.
Lluís i Víctor, moltes gràcies a vosaltres una vegada més i a tots els oients igualment.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Una setmana entrant, si no vol.
Recordin que és un espai que ha fet possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els aparells Lluís Arter, gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.